Estàs escoltant Ràdio Montblanc. Ràdio Montblanc.
Què tal? Bona tarda, benvinguts a Ràdio Montblanc. Us saludem en directe al 107 de la FM per seguir el ple telemàtic de l'Ajuntament de Montblanc d'aquest mes de maig, que també de manera telemàtica fan els regidors i regidores des de casa seva.
Bé, bona nit. Comencem doncs el ple ordinari del mes de maig, que encara el tenim que fer per les circumstàncies del Covid-19. De forma telemàtica. Esperem que sigui l'últim ple que fem en aquesta situació, però si convingués que tinguem que fer els pròxims plens, cap problema, el que ens digui i atenent a les indicacions que ens doni el govern de la Generalitat.
Bé,
ens ha començat, som conscients de que ahir al vespre ens en vam enterar de que el David Rovira, exalcalde de l'Espluga, però alcalde durant 16 anys, president del Consell Comarcal durant 8 anys, diputat provincial, ens va deixar sobtadament. Jo proposo, com crec que correspon, que comencem aquest ple amb un minut de silenci. No ens posarem drets perquè tindríem que desenfocar totes les càmeres, però doncs anem a fer aquest minut de silenci i posteriorment doncs tots els grups de menor o major farem una paraules de semblança respecte al Fit Rovira, ja he dit i anomenat els seus càrrecs que va ostentar i que ha sigut una de les persones que han donat i han fet una petjada en el municipalisme i en la comarca de la Conca de Barberà en aquests darrers anys.
Doncs el ple de l'Ajuntament de Montblanc, que comença amb aquest minut de silenci, com dèiem, en recorda David Rovira, exalcalde de l'Espluga de Francolí, ho va ser durant 16 anys i que moria ahir a l'edat de 63 anys. Rovira va ostentar l'alcaldia del 2003 i fins al 2019. També va ser diputat a la Diputació de Tarragona, va encapçalar sempre el projecte de Convergència i Unió, va ser president del Consell Comarcal i també president de base. També va tenir una llarga vida associativa al municipi de l'Espluga i el seu llegat deixa importants obres, de les últimes que va inaugurar, el pavelló d'esports o també el camp de gespa artificial de l'Espluga de Francolí, l'espai museogràfic de les Coves o també la ruta templera. Com dèiem, David Rovira moria ahir a l'edat de 63 anys de manera sobtada. L'any 2013 ja es va haver d'allunyar temporalment de l'activitat política durant 6 mesos per problemes de salut a causa d'un trasplantament de cor. De seguida acabarà aquest minut de silenci. Els tres grups municipals de l'Ajuntament de Montblanc faran també unes paraules de record per l'exalcalde.
Bé, moltes gràcies a tots. Té la paraula per part del grup dels socialistes de Catalunya el Juanma. Juanma, sisplau.
El micro, Juanma, has d'activar el micro.
Ah, sí, perdoneu, no ho tenia, estava parlant i no ho tenia. Per part del nostre grup, voldríem donar el més sentit condol a la seva família per la pèrdua del seu estimat David Rovira. Entre altres càrrecs que ha sigut alcalde durant molts anys de l'Espluga de Francolí, no? Descansi en pau.
Gràcies. Per part de Junts per Montblanc, Marc.
Sí, la bon vespre a tots i a totes. Avui és un dia dur per a totes les persones que estimem el David Rovira. perquè a banda de, del David polític, del David alcalde o dels altres càrrecs, el David amic, el David company de partit, de projecte polític, era una persona impressionant. Era algú que cuidava molt dels seus, que sempre estava disposat a ajudar, i els que hem crescut políticament al seu costat, avui és un dia molt, molt dur. Jo puc dir des del punt de vista personal que sóc aquí, en aquest ajuntament, una mica gràcies a ell, perquè ell també va ser qui em va animar a tirar endavant, a tornar a reenganxar-me una mica a la vida política després d'una etapa anterior. I realment, avui, per la comarca, no només per l'Espluga, sinó crec que per tots, és un dia difícil. Sempre el recordarem, el seu llegat sempre estarà amb nosaltres, i a la seva família i els amics més propers i els veïns i veïnes de l'Espluga només podem donar-los el nostre condol, el nostre suport i una forta abraçada. Gràcies.
Gràcies. Per part del Grupament Catalanista, Xisco.
Bé, molt bon vespre a tots i a totes. Efectivament, Marc, efectivament, companys, avui és un dia trist per tota la Conca de Barberà, per tota la comarca en la seva extensió. Jo crec que ens deixa avui un gran polític, una gran persona. Crec que el David Rovira ens ha deixat amb molta empremta en aquesta comarca. Ha deixat molta empremta, sens dubte, al seu poble, a l'Espluga de Francolí. Jo crec que ha estat un dels alcaldes importants de l'Espluga de Francolí. Però deixeu-me, com a expresident del Consell Comarcal, que alloi una miqueta la figura del David Rovira en el si de la comarca. El David Rovira va ser el que amb més impuls va introduir la dinamització econòmica a la Conca de Barberà. D'ell doncs, en neixen idees com el viver de celleristes de Barberà de la Conca, o d'ell en neixen idees com l'edifici que tenim, l'activitat que s'hi produeix de Conca Activa. No? Jo crec que aquest és un llegat importantíssim per totes les conquenques i per tots els conquencs. Molts montblanquins, quan ens mirem realment aquest edifici de Conca Activa, n'estic convençudíssim de que anirem veient el David Rovira entre nosaltres. Per tant, David, company, amic, descansa en pau de part de tot el nostre grup.
Gràcies. Bé, jo voldria remarcar que coses de l'atzar, però el David i jo teníem la mateixa edat. Jo hi vaig fer 64 anys, ell li faltaven 2 mesos ahir per fer 64 anys. I ens vam conèixer anant amb pantalons curts als 12 anys, crec que a la mateixa classe, quan un grup de gent de l'Espluga va baixar al col·legi de la Mercè Montblanc. O sigui que ens coneixem des de fa molts, molts anys. Jo també no vull obviar que a cop amb el David hem polemitzat molt. També és cert que vull recordar un dels últims les trobades al monestir de Poblet i que vam parlar de que a la nostra edat ja les baralles i que doncs, ens preguntàvem per la salut d'un i l'altre, no? I jo crec que és una persona rellevant de la política de la Conca en aquests últims anys i no sé, ja espero fer un article que una mica expressaré aquest sentiment de reconeixement en David Rovira i donc el condol a la seva família i a la gent de l'Espluga i de la Conca de Barberà per part d'una persona que ha sigut a D'acord, si us sembla, doncs, passaríem l'ordre del dia. Passaríem al primer punt, que és aprovació de l'acte del ple 4-2-1. Hi ha cap qüestió que es vulgui significar o remarcar d'aquest acte, que tots teniu, no cal que la llegim perquè tots la teniu impresa en els vostres ordinadors.
Cap problema.
Hi ha cap intervenció? No?
No.
Doncs donaríem per aprovada l'acte i passaríem al segon punt, que és dació de compte dels decrets de presidència des del número 228 al número 288 del 2020. Secretari, sisplau.
En compliment de l'article 42 del ROF, es dona compte de les resolucions, com ha dit l'alcalde, d'alcaldia del número 228 al 288 de 2020, amb un total de 61. El text literal d'aquests decrets es van enviar juntament amb la convocatòria de les comissions informatives, per tant, entenc que heu tingut temps de mirar-se'ls i si hi ha alguna cosa a dir, doncs ho podeu comentar
ara. Jo puc parlar?
Gràcies, secretari. Hi ha cap comentari sobre els decrets de presidència?
Sí, Pep, jo volia fer una pregunta, que jo és que aquesta vegada no l'he rebut. Això,
no hi ha cap comentari?
Sí, Pep, escoltes?
Sí, sí, Juanme, però no et sentim, eh?
Ah, i ara no, però tinc obert el micro, eh? No ens sentiu ara?
Sí que et sentim, sí.
Sí?
Sí,
jo volia fer una pregunteta només sobre el 267, que posa bestreta mediambiental. Què era això? És que no, jo aquesta vegada no tinc, no m'han arribat.
Un moment, que em sembla que la sala de plens no et senten, Juanma. Un momentet.
Juanma.
Sí.
Sí, jo t'he sentit. És que si no em dones més pistes, pel 267...
El 267 posa bestreta mediambiental. Mediambient. Doncs el secretari d'intervenció, igual, no? Sap de què?
Secretari o intervenció, em podeu informar?
Ja parlo jo. El decret d'aquesta qüestió és una bestreta de caixa fixa que es va realitzar per la primera compra de mascaretes que va fer des de l'Ajuntament al principi, que es van pagar en efectiu i es van liquidar via bestreta de caixa fixa. Perquè com que per no haver de fer l'adjudicació, el procés d'adjudicació eren 700 i pico, si em fallava mòdia, per no fer el procés d'adjudicació complet i poder agafar les mascaretes més ràpids, vam fer aquest sistema de la mascareta de caixa fixa que permet fins a 1.000 euros fer, pues, pagar un efectiu que després es retorni els diners en efectiu a la persona que ho ha comprat.
Vale, vale.
Perdona, però no sabia, no recordava jo que fos una mascareta per comprar mascaretes, eh?
No, vale, ja està bé, no? Si s'ha aplicat aquí, ja està bé. És que no sabia el tema mediambiental, no sabia.
Eren aquells dies que aconseguir mascaretes era... i que et demanaven que les paguessis per antelació, doncs. Va ser això. Mm-hmm. D'acord. Hi ha cap més comentari sobre aquests decrets de presidència? Passarem, doncs, al tercer punt, que és donar compte al ple de les actes de la Junta de Govern Local del mes d'abril del 2020. Secretari, sisplau.
Maria, engega l'altaveu, sisplau, engega el micròfon.
Ara. De la mateixa manera que en la convocatòria de les comissions es van enviar els decrets de presidència, també es van fer arribar les actes del mes d'abril de la Junta de Govern. en concret dels dies 1, 8, 15, 22 i 29 d'abril.
Gràcies. Hi ha cap comentari sobre les actes de la Junta de Govern del mes d'abril?
Per la nostra part, no.
Podem donar
per aprovat? Nosaltres sí que teníem una consulta. Teníem una consulta, Pep. La Junta 15-2020, a la Junta 15-2020, sí, del 15 d'abril, hem vist que s'ha pres un acord en el qual al cap de brigada de l'Ajuntament de Montblanc se li escriu de manera provisional la plaça de tècnic de planificació i ordenació territorial dels serveis tècnics municipals, degut a que s'està fent una ordenació municipal i el pla de mobilitat. Continuarà fent de cap de brigada o se designarà algú altre diferent o com anirà? Gràcies.
Ja contesto jo, Pep. En aquest cas, la persona que està fent de cap de brigada continuarà fent les tasques que ha fet de cap de brigada, però dintre les seves tasques hi ha un seguit d'assumptes que es veuen molt en la redacció de plànols i de topografies. També que la seva formació acadèmica és de topògraf. I per tal de poder firmar aquests plànols, ha d'estar ocupant la plaça corresponent a un C1 i a la plaça que li signem és corresponent a una 2, cosa que permet firmar plànols, que és com li correspon a un llicenciat, que abans no ho podria fer perquè no estava dintre de plaça llicenciat. Tot i això, les tasques i les funcions seran les mateixes.
D'acord, gràcies.
Val, doncs, Raquel. Hi ha cap més pregunta sobre aquesta qüestió? Passaríem, doncs, a la Comissió Informativa de Territori, el punt número 4, que és proposta d'adhesió a la Carta del Paisatge de la Conca de Barberà. Secretari, si us plau, fes un resum que el vam parlar a la Comissió Informativa, que és publicat.
I ordenació del paisatge de Catalunya va crear el catàleg del paisatge com un instrument que identifica els seus valors i estat de conservació i estableix uns determinats objectius de qualitat. Es van adoptar d'aquesta manera els principis i les estratègies d'acció que establia el Conveni Europeu del Paisatge promogut pel Consell d'Europa. L'article 10 d'aquesta llei defineix els catàlegs del paisatge de Catalunya com els documents de caràcter descriptiu i prospectiu que determinen la tipologia dels paisatges de Catalunya, identifiquen els valors i l'estat de conservació i proposen els objectius de qualitat que han de complir. Són, per tant, una eina extremadament útil per a la implementació de polítiques de paisatge i especialment per a la integració d'objectius paisatgístics en les estratègies territorials, amb la connivència i participació dels agents socials que intervenen al territori. El 19 de maig del 2010 va ser aprovat definitivament el catàleg del paisatge del Camp de Tarragona, que havia de servir com a marc de treball per a la redacció de la Carta del Paisatge de la Conca de Barberà. En aquest catàleg es van determinar 21 objectius de qualitat paisatgística, dels quals 18 afectaven a les unitats del paisatge de la Conca de Barberà. Vam llegir l'altre dia en la Comissió Informativa de Territori els 21 objectius. Aleshores, vam estar tractant i parlant detingudament de cadascun d'ells o d'algun d'ells i, per tant, jo passaria al següent apartat. Les cartes del paisatge són instruments de concertació d'estratègies entre els agents públics i els privats, aplicables a escala local, supramunicipal o comarcal, per tal de dur a terme actuacions de protecció, gestió i ordenació del paisatge que tinguin per objectiu mantenir-ne els seus valors. En data 29 de març del 2017, el ple de l'Ajuntament de Montblanc va acordar per unanimitat l'adhesió de l'Ajuntament el compromís del Consell Comarcal de la Conca de Barberà, adoptat en acord del Consell d'Alcaldes de 13 de febrer del 2017, comprometent-se a impulsar els treballs de redacció i a fer propis els objectius de qualitat paisatgística del Catàleg del Paisatge del Camp de Tarragona, que afecten a la Conca de Barberà, i desenvolupar-los en la Carta del Paisatge Comarcal. En 13 de maig de 2019, després de diversos mesos de treballs i reunions, el Consell d'Alcaldes va aprovar un document de consens sobre la Carta del Paisatge de la Conca de Barberà. Considerant que l'Ajuntament de Montblanc es va comprometre a desenvolupar les estratègies i accions establertes en el programa de gestió de la Carta del Paisatge de la Conca de Barberà, vist que és voluntat de l'Ajuntament adherir-se a la Carta del Paisatge de la Conca de Barberà i que per fer-ho cal concretar uns compromisos específics a favor de la protecció, ordenació, gestió, millora, valorització dels paisatges de la Conca de Barberà, vist que aquests compromisos específics es concreten amb la signatura de la fitxa d'adhesió compromesa, que és el document sintètic i individualitzat que inclou els compromisos específics i les accions que els agents impulsors signataris del pacte assumeixen voluntàriament per tal d'implementar els objectius de qualitat paisatgística establerts a la Carta del Paisatge, vista a la normativa legal, es proposa a l'aprovació del ple, primer, l'adhesió a la Carta del Paisatge de la Conca de Barberà amb els compromisos específics a favor de la protecció, ordenació, gestió i millora i valorització dels paisatges de la Conca de Barberà, següents. Primer, recuperar el Pont Vell després de la devastadora riuada del dia 22 d'octubre de 2019. Segon, recuperar el paisatge de sèquies i peixeres del municipi després de la destrossa d'aquestes infraestructures a la riuada del 22 d'octubre del 19. Tercer, creació d'un espai per autocaravanes al municipi. Segon, acord, facultar l'il·lustríssim alcalde de l'Ajuntament de Montblanc a que procedeixi la signatura de la fitxa d'adhesió compromesa amb els compromisos que es detallen al punt anterior. Tercer, notificar aquest acord al Consell Comarcal de la Conca de Barberà.
Punt que estava en el ple que havia entrat urgència i atenent a les peticions del grup de Junts per Catalunya el vam deixar fora del ple i vam dir que seria en el pròxim ple. També jo entenc que aquest punt és un punt que ve dels acords que s'havien fet eren de la legislatura anterior i que també necessitaven doncs, que es madurés entre els regidors de tots els grups que són per primera vegada en aquesta legislatura. Em sembla que podríem passar a debatre. Donaríem doncs, la paraula als grups municipals perquè expressessin la seva posició per aquest punt. Comencem, doncs, pel Partit dels Socialistes de Catalunya, amb el Juanma Moreno. Juanma, quan vulguis.
Juanma sí, Moreno no. Pepe. Juanma Moreno és el d'Andalucía. Però, bueno, dit això, nosaltres ja ho vam dir l'altra vegada, amb l'altre ple, estem totalment d'acord que és una manera de regularitzar totes les accions que es facin a la comarca i, bueno, en principi estem d'acord en l'adhesió, en acceptar els criteris i les condicions que n'hi ha amb aquesta carta. Més endavant no sé si n'hi ha possibilitat de negociació en quant a punts i tal, però bueno, de moment estem d'acord en adherir-nos amb aquesta carta de paisatge.
A part de Junts per Montblanc...
Sí, bé, gràcies. Per part nostra... Sí, dic per part nostra, en primer lloc, ja com vam dir a la comissió informativa de dimecres passat, gràcies per haver deixat aquest punt sobre la taula del passat ple. I això ens ha permès doncs, poder conèixer millor la carta del paisatge i a partir de les explicacions i de la informació que vam poder rebre a la comissió informativa tenim més clar què suposa aquesta decisió i els objectius que es volen tirar endavant. Aquesta eina ha de ser una guia per a la planificació del futur, per preservar els valors i el patrimoni i per treballar de forma coordinada en els municipis de la nostra comarca. La carta del paisatge ens marca reptes i ens orienta a les actuacions que cal fer. Ens desgrana la potencialitat i ens adverteix de la necessitat d'actuar en diferents espais abans que els perdem. Quan els compromisos que inclou l'acord de recuperar l'entorn del Pont Vell i les peixeres i séquies ho veiem bé. Com també veiem bé la creació d'una zona per a autocaravanes. És una proposta que nosaltres també vam fer ara fa un any durant la campanya electoral de les eleccions municipals i demanem que a mesura que es vagin concretant aquestes accions ens estem informant. Tot plegat perquè valorem molt positivament aquesta acció i, per tant, hi votarem a favor. Gràcies.
Gràcies. No patiu que anirem informant i donant la major transparència en tots els afers de l'Ajuntament. Per part de l'Agrupament Catalanista, Cisco... Cisco, no et sentim.
Disculpeu, no sé per què, però no se m'activa el micro. Com deia l'alcalde, vàrem retirar aquest punt de l'ordre del dia, que vàrem entrar per urgència en el ple passat, tot i tenir la intenció de que fos un ple bonic. També ho serà aquest, perquè jo crec que parlar de la conca i parlar de paisatge i parlar de dinamització econòmica també és una gran oportunitat en el dia d'avui donada la pèrdua del David Rovira. Per tant, també en honor amb ell, crec que val la pena que fem una petita exposició, m'extendré una miqueta, del que va suposar l'elaboració d'aquesta carta de paisatge i del per què avui el nostre grup s'hi adhereix. En principi, això és més que una carta de paisatge, sinó que també obeeix una miqueta als criteris del que seria un model de comarca, definit entre tots, definit ja en el Pla Estratègic 2025 del Consell Comarcal de la Conca, que tenia com a objectiu general canviar la tendència demogràfica de la comarca i millorar l'autoconeixement i estima de la mateixa de tota la ciutadania, tot impulsant una economia dinàmica en la que treballin persones amb residència a tota la comarca, promovent polítiques que conservin el paisatge i la qualitat ambiental, millorant els serveis públics i l'atenció a les persones i fent de la Conca un destí turístic que destaqui per la qualitat de la seva oferta cultural i un relat comú. Aquest va ser un document de consens que anava una miqueta lligat a la carta de paisatge que pretén dibuixar un model de comarca que defensem de forma enèrgica. Va ser votada per unanimitat, tant de tots els alcaldes com de tots els consellers i conselleres del Consell Comarcal, i jo crec que això té molt de mèrit. I també va ser un document molt participat. Recordeu que vàrem fer moltíssims tallers de participació ciutadana i vàrem participar entitats i associacions molt transversals i crec que va sortir un bon producte, crec que va sortir un bon document de compromís que, recordo, es va signar sota la torre medieval de Santa Perpètua de Gaià, avui tot just fa un any. Tenia dos possibles enfocs. Els plans, aquest tipus de cartes de paisatge normalment tenen dos possibles enfocs. Un més proteccionista, un de caràcter més proteccionista, un altre era més de caràcter dinamitzador. I aquí és on llou novament la figura del David Rovira perquè aquest esperit jo crec que en bona part ens ve d'ell, perquè sempre ha estat un gran dinamitzador de la comarca. Hem posat de relleu tots els atributs de la comarca per fer la comarca atractiva molt turísticament. Patrimoni històric o artístic, el patrimoni natural, rural, la fauna i la flora, i l'impacte i l'acció de l'home. En un principi, i ara, Cesc, vaig a compartir una imatge, sí. En un principi, esteu veient la conca, oi? Sí. En un principi, dintre del que és, vàrem treballar sobre el document del Pla Territorial del Camp de Tarragona, on, hi, com veieu, hi havia aquestes sis àrees i unitats de paisatge, les unitats clàssiques, les definides ja a començaments de segle per en Palau i Dolcet i d'altres que varen fer doncs, les seves guies de la comarca. No? L'Alt Gaià, la zona de l'Alt Gaià, la zona de la Baixa Segarra, tot aquest sector cerealístic de la part nord de la comarca, la Conca de Poblet, aquesta figura que veieu aquí central, que és la conca pròpiament dita, les muntanyes de Prades i aquí en aquest petit espai que us assenyalo, doncs la Vall del Silexi. Per tant, aquest era el document de partida d'aquests sis espais que dibuixaven la comarca d'una manera potent, d'una manera escrita pels escriptors i els defensors de guies turístiques de començaments del segle passat. I el resultat final va resultar ser el següent, 17 unitats de paisatge. Per què 17 unitats de paisatge? Doncs bé, perquè la conca de Barberà és una conca molt rica en paisatge. És una conca molt rica en diferents estils, en diferents zones, en diferents cultius, en diferents pobles i ciutats. No? Veieu que d'entre elles destaca Montblanc, que és el segon terme municipal més gran de la comarca, amb 5 unitats de paisatge, que serien el corredor del Francolí. Aquest és estratègic, aquest corredor és estratègic. Aquí hi ha un petit error. Aquest document, no he trobat el document, em sap greu que no estigui penjat a la pàgina web del Consell Comarcal, prego els meus companys que ho arreglin. Em sap greu que no estigui penjat perquè la seva divulgació no és potent. Aquest és un document antic. Aquí vàrem fer una modificació perquè això és tota la zona vinícola de Prenafeta que va associada, va lligada a la conca del Trepat, que és tota aquesta gran zona que hi ha aquí, aquesta gran zona vitícola de la conca del Trepat. Com veieu, doncs, des dels boscos de Vilanova de Prades, Vallclara, les vinyes i del monestir de Poblet, el buc insígnia del turisme comarcal, boscos de Poblet, pels montblanquins, la vall de Rojals, la vall del riu Brugent i el corredor del Francolí, la Serra Carbonària, pels de l'Illa, hem d'estar contents que també la Serra Carbonària, la Serra de Miramar, doncs, també està posicionada dintre aquesta carta de paisatge. Aquest apèndix de la comarca que forma part de les Garrigues, que seria Senan, la Serra del Tallat, que guaita per damunt de Blancafort i Solivella, aquesta gran extensió de terreny que és la Conca de Trepat, abans Conca de Poblet, hem normalitzat el nom, l'hem actualitzat i per què no doncs, aquesta varietat tan nostra que és el Trepat, doncs, donar-li aquest nom, no? L'Alt Gaià i la Burfaganya, i anem cap a aquesta zona de Pontils. El Forès, el gran mirador, la gran atalaia de la conca. Les vessants del riu Corb, uns espais magnífics per poder fer rutes en bicicleta. Els Plans de Conesa i la Baixa Segarra. Dit tot això, comentar, com us deia, que Montblanc, dintre d'aquestes unitats, estaria dintre de les 5, Rojals, de la vall del riu Brugent, sabeu, tota la zona del Pinatell, el corredor del Francolí, deixeu que remarqui aquest, després m'hi referiré, el corredor del Francolí, perquè és un espai molt estratègic per nosaltres, pel desenvolupament de la comarca, és el carrer major de la Conca, vam trobar-li aquesta definició de tot aquest espai de carrer major de la Conca, perquè, doncs bé, alberga pràcticament el 65% de la població, Montblanc, Vilaverd, Montblanc, l'Espluga i Vimbodí Poblet. En ell s'hi belluga el 69% del producte interior brut, també hi passen els grans corredors i les grans infraestructures i també s'hi belluga el 90% del turisme. Per tant, és des de tots els punts de vista i de tots els ordres l'espai que més hem de treballar també des del punt de vista de la dinamització econòmica i també des del punt de vista del que seria el turisme. Insisteixo, Montblanc, 5 unitats de paisatge, tenim dos miradors. Jo li demano a l'alcalde de Montblanc que espavilem el tema dels miradors. Mirador de Sant Joan, fantàstic. Cuidat pels amics dels ermitans de Sant Joan. El mirador del Pla de Santa Bàrbara, també endreçat per la nostra brigada. I bé, tenim alguns oblidats que cal que els posem de relleu. Jo proposo espavilar molt ràpidament el mirador del Castell de Prenafeta, un espai magnífic també per les seves vistes i pel seu entorn natural i cultural. També n'estic seguríssim que a l'illa podem trobar algun espai per convertir-lo en un gran mirador d'aquesta comarca, seguríssim. Balconets a Rojals ne trobarem també a tocar. I hi ha un espai que a mi m'agrada particularment, que és quan pugem pel camí de la Coma, si ho recordeu tots, des de la vall cap al camí de la Coma, al final del camí hi ha una bassa, i allí hi ha un espai on s'hi va produir fa temps un incendi, que també té unes vistes, en aquest cas de Montblanc, magnífiques. Pràcticament es veu el Pla General d'Ordenació posat en una imatge, no? Per tant, jo també agrairia que una d'aquestes parts dinamitzadores del paisatge és doncs, cuidar els seus miradors i vestir-los i assegurar-los perquè ningú hi prengui mal. I crec que ens ho devem, tots els montblanquins i montblanquines, doncs, de tenir tots aquests miradors perfectament endreçats i de dalt. Per tant, en resum, jo crec que cal reactivar la carta de paisatge. La veritat és que la tenim una mica ensopideta. Jo reclamo que l'espavilem. Cal convocar les comissions de seguiment. Recordo que ja fa un any que la vàrem aprovar. Per tant, hem de convocar les comissions de seguiment i hem d'estirar endavant. Insisteixo en el tema dels miradors. I m'extenc una miqueta amb el corredor aquest que parlàvem del Francolí, perquè veieu que és un espai, una zona totalment trillada per les infraestructures. És una zona d'un paisatge diferent. Per ell discorre el riu Francolí. També dic que hi ha un projecte de la Diputació de Tarragona del riu Blanc, del riu Blau del Francolí, que surt de la zona del naixement del riu d'aquí dalt, de Vilanova de Prades, i va fins al port de Tarragona. També animo la Diputació en aquest sentit de que li tregui la pols al projecte i que el podrem tirar endavant. I dir-vos, ja que estem en una situació complicada, que aquesta zona dinàmica, aquesta zona dinamitzadora, li hem de fer molt de costat, i més ara. Abans ho estava mirant, penseu que a la Conca de Barberà ja hi ha 198 ERTOs a data d'avui i que afecten a 2.201 persones treballadores, totes elles de la comarca. Aquesta zona, imagineu-vos-la com una gran menjadora, que l'hem de cuidar i l'hem de vestir entre tots. Jo també crec que val la pena que en aquest moment estiguem al costat de les empreses. Ja fa unes setmanes que estem treballant amb el Fòrum Empresarial de Montblanc per tal d'impulsar aquest espai i crec que ben aviat agafarà forma. I doncs, com a incís de dinamització d'aquesta carta, crec que val la pena que tinguem una miqueta tot el tema de la dinamització econòmica molt present. I en Montblanc específicament, aquest Logis Montblanc, que també fa, l'alcalde ho sap, fa molts anys que estem treballant i que estem anant darrere d'ell, que ho tinguem com un espai estratègic. Per tant, aquesta zona de color verd clar, jo la mimaria d'una forma extraordinària. La mimaria d'una forma extraordinària. I acabo. Totes aquestes qüestions no són possibles si no hi ha uns equips que hi treballen, no? I, per tant, jo vull fer alguns agraïments perquè van ser quatre anys de treball en què ens ho van passar molt bé. Jo volia agrair a l'empresa Limonium i volia agrair especialment a una montblanquina, exregidora de l'Ajuntament de Montblanc, la Laura Luja, que ens ho va posar molt fàcil. Ens va interpretar molt bé el que volíem políticament i ho van plasmar, va fer una traducció perfecta perquè fos plasmat d'una forma jo diria que excel·lent en aquest document que tenim avui dia entre tots. També recordar que el Josep Maria Vidal va començar-ho com a conseller de l'actual alcalde de l'Espluga, va començar-ho com a conseller de Paisatge. Perdó. I ho va acabar la Sara Gené, també com a consellera de Paisatge. També agrair-los amb ells dos l'esforç que vam dedicar en tot això, a tots els integrants del Consell Comarcal de la Conca de la passada legislatura, a tots els alcaldes i alcaldesses també de la passada legislatura que van treballar en aquest projecte engrescador i també especialment al Departament de Turisme del Consell Comarcal, que també van fer tot el possible perquè aquesta carta es dugués a terme. Per tant, com deia abans el Marc, tenim un document fantàstic per treballar-lo i per poder-lo tirar dur endavant. I insisteixo, m'alegra moltíssim poder-lo haver explicat perquè, doncs bé, me'n sento bastant cofoi d'haver estat també el promotor durant la passada legislatura. I també insistir en que el David, doncs, també hi va posar el seu granet de sorra.
Bé, si no hi ha cap més intervenció, podem passar a la votació d'aquest punt. Sí, jo interpreto per el que han expressat els portaveus dels grups que la votació resultaria que és aprovada per unanimitat.
Sí, hem de votar, Pep, encara, però.
Cada un que voti el que li sembla. Què? Ja he dit que em semblava que per l'expressió que havia sentit de cada un dels grups que creia que es votaria per unanimitat i que era molt important aquest document que és essencial per a la comarca i pel seu desenvolupament que aconseguíssim la unanimitat. Però això era un comentari, vull dir, que cada un és lliure del seu vot. Passem a la votació i que cada un voti el que cregui que té que fer amb consciència. Podem passar a la votació? Vots a favor, aixequem el braç per veure... Aprovat, doncs, per unanimitat de tots 13 regidors de l'Ajuntament de Montblanc. Passaríem, doncs, a la Comissió Informativa d'Hisenda i Economia i passaríem al punt 5è, que és bonificació de l'impost de construccions i obra per obra major de la senyora Margarita Sanahuja al carrer Muralla Jaume I. Interventora, sisplau, Lluïsa.
Bona tarda. Consta l'expedient 647-2020, que en data 6 de març la interessada va presentar la corresponent petició de bonificació en el pagament de l'impost de construccions, instal·lacions i obres en la sol·licitud de llicències d'obres majors sol·licitades de l'immoble situat a l'àmbit d'aplicació del PERI, sent una obra de rehabilitació d'edifici. La part interessada va pagar la quantitat de 3.795 euros amb 23 cèntims el dia 4 de març en règim d'autoliquidació. La resolució de la liquidació definitiva de l'expedient estableix que hi ha una liquidació total de 17.761,81, sent la part del pressupost sense bonificar 13.724,90 en concepte d'IFI, 2.240,07 per taxa de llicència urbanística, 19 euros per taxa de cartell i 1.777,84 per concepte de fiança de reposició del domini públic afectat. La part bonificada correspon a l'IFIO i resultaria una bonificació total a proposar de 1.372,49 euros. Per tant, resultaria una diferència encara pendent d'ingressar a favor de l'Ajuntament de 12.594,09. Des d'informe del tècnic, atès l'article 9.1 del Real Decret Legislatiu 2004 de 5 de març, que pot s'aprova el text refós de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals, l'article 103.2 i les ordenances fiscals número 4 de l'Ajuntament de Montblanc sobre l'impost de construccions, instal·lacions i obres, es proposa al ple declarar que les obres que es descriuen a continuació són d'interès o d'utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, històrico i artístiques d'especial interès, les obres de construcció de l'edifici de nova planta i la intervenció en l'edifici ja existent situat al carrer Muralla Jaume I, 8 de Montblanc, segons consta l'expedient 647 de l'any 2020. Segon, otorgar a les obres descrites una bonificació del 10% de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres per un import total de 1.372,39 euros. Tercer, requerir la interessada el pagament a favor de l'Ajuntament d'un import pendent de 12.594,79 euros. Un cop descomptat, l'import aprovat com a bonificació d'opció. I quart, notificar el present acord a l'interessada de la tresoreria de l'Ajuntament als efectes d'oportun.
Pep, engega el micro, sisplau.
Què? És una bonificació d'aquestes que tenen que pagar tant, tant i tant de bon tinguéssim tots els plens, un, tres, per mirar de què s'arreglés el casc antic. Juanma, vols intervindre?
És que no t'havia escoltat. No tenen res que dir. Bueno, entenem que és una subvenció i no tenim res que comentar.
Per part de Junts per Montblanc?
Sí, gràcies. Per part nostra, dir que totes les ajudes que puguem concedir des de l'Ajuntament per conservar el nucli històric i les pedanies són una bona inversió i estem a favor. I em pregunto, aprofitant que parlem sobre rehabilitació i conservació d'habitatges, si ens podeu informar sobre els ajuts que es van obrir precisament amb aquesta funció, aquells ajuts de 5.000 euros, si hi ha hagut petició, si s'ha esgotat la partida i si hi ha previsió de continuar fent aquesta política d'incentius per fer rehabilitacions. Gràcies.
Oriol, vols contestar sobre aquest punt?
Ja contestaré jo, que tinc la informació més a mà. Les convocatòries de l'any 2019 es van otorgar 4 a 5 ajuts, finalment. Aquests 5 persones estan fent les obres i estan, tenen un termini, que és fins a mitjans d'aquest any, per acabar les obres i llavors poder cobrar les subvencions. Estan concedides, no estan justificades, estan en període d'això. Hi ha a dins del pressupost, hi ha la partida també per obrir les per aquest any 2020, que en qüestió de pròxims mesos s'ha de tornar a obrir, però també per poder quadrar bé els períodes que s'acabin aquestes 5 i poder engegar la nova anualitat d'aquests ajuts.
D'acord. Passaríem, doncs, a la votació d'aquest punt. Si no hi ha cap més intervenció, vots a favor? Aprovat per unanimitat. Passaríem al sisè punt, que és ratificació, acord, fraccionament, contribucions especials, carrer Senant. Interventores, sisplau.
Atès que l'aplicació de contribucions especials al carrer Senant es va fer per l'acord de ple de l'Ajuntament de data 23 d'octubre del 2019. Atès que el punt sisè d'aquest acord preveia la recaptació de les contribucions especials en un únic termini, sense prejudici de que l'òrgan competent pugui aprovar si s'escau prèvia sol·licitud d'ajornaments o fraccionaments. Vist l'acord de Junta de Govern Local de data 4 de març del 2020 relatiu al fraccionament de les quotes de les contribucions especials al carrer Senant, que ha estat notificat a tots els interessats. Atès el Real Decret Legislatiu 2004 de 5 de març, pel qual s'aprova el text reforç de la llei reguladora de les hisendes locals. Les bases d'execució del pressupost de l'Ajuntament de Montblanc i l'ordenança fiscal número 6 de contribucions especials. Es proposa al ple ratificar els acords de la Junta de Govern de data 4 de març del 2020 relatiu al fraccionament de les quotes de contribucions especials del carrer Senan, que consta annex en aquest expedient.
No s'escolta res.
Pep, el micro.
Gràcies i perdó. No, doncs si estàs, Lluïsa, dic que la immensa majoria de gent ja ha liquidat les contribucions especials. Són molt pocs els que ens han demanat fraccionament. A tots els que ens han demanat el fraccionament els hi hem aprovat amb les condicions que ells ens han demanat i només és que per aprovar aquest fraccionament té que ser aprovat per ple de l'Ajuntament de Montblanc. Hi ha cap intervenció sobre la qüestió?
Bé, només dir que, bueno, que veiem bé que es pugui fraccionar el pagament que ho necessiti i més amb aquesta situació que estem visquent ara, no? Per tant, nosaltres estem d'acord.
D'acord. Per part de Junts per Montblanc?
Sí, per part nostra, dir que sempre que hem parlat de les contribucions especials del carrer Senan, des del nostre grup hem demanat que es donin totes les facilitats al veïnat. I en plens anteriors, fins i tot hem demanat que constés de forma explícita el text dels acords aquestes facilitats. Per tant, hi votarem a favor perquè precisament és el que estem demanant. Voldríem preguntar també si dels contenciosos administratius que es van obrir per aquesta qüestió n'hi ha algun en marxa o finalment s'ha pogut tancar tot.
Bé, n'hi va haver un que va ser desestimat, els altres dos encara estan pendents. N'hi ha un que ens van dir que quan el citessin al jutjat ja dirien que no, i l'altre, que era del bloc del Casimiro que en diem, no està vigent, però vull dir, no, més que res per la dinàmica, no? Però que tothom ha pagat, no hi ha cap sector d'un grup de veïns que digui que no paguin, ni molt menys. Ens han demanat alguns, molt pocs, ja dic, el fraccionament. Ho hem aprovat tot amb les condicions i amb els plaços que ens han demanat i jo crec que, no sé, ja és un tema que, bueno, que gràcies a Déu ja està tot el carrer urbanitzat i que ara ens sembla que això d'aquí ja fa molts anys o que és d'una normalitat absoluta. Podem passar a votació, doncs? Vots a favor? S'aprova per unanimitat. Passaríem al punt 7, que és donar compte de l'informe de període mig de pregament del primer trimestre del 2020. Interventora Lluïsa, sisplau.
Sí. Considerant que la intervenció de l'Ajuntament de Montblanc va emetre informe del període mig de pagament del primer trimestre del 2020 en data 30 d'abril, per un període mig de pagament de 17,06 dies. Atès l'article 6.8 de l'ordre de les administracions públiques 21/2012 d'octubre, el qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació prevista de la Llei Orgànica del 2012 del 27 d'abril, estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, el Real Decret 635/2014 del 25 de juliol, les bases d'execució del pressupost de l'Ajuntament de Montblanc, la Llei Orgànica del 2013 del 27 d'abril, l'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, l'Ordre 4041/2004, el Real Decret Legislatiu del 2004 del 5 de març, que pot ser per a aquest reforç de la Llei Reguladora de Zones Locals, i el Real Decret 500/1990. Es proposa donar compte específicament al ple de l'Ajuntament de Montblanc d'aquest informe d'intervenció número 286/2020 de data 30 d'abril del 2020 relatiu al període mig de pagament a proveïdors del primer trimestre del 2020 que consta annex en aquest acord.
Micro.
Sí. Perdó. Gràcies, interventora. Hi ha cap intervenció sobre aquest punt?
No.
Marc?
Sí, no, veig que Cesc demana la paraula. No sé si vol fer alguna explicació complementària abans de la intervenció dels grups.
No, bàsicament, destacar que s'ha fet un esforç des d'intervenció per aconseguir retornar el període de pago dins dels 30 dies que demana la normativa, i que és remarcable, hem aconseguit com a Ajuntament liquidar tots els pagaments pendents de l'arribada d'aquests mesos d'emergència, que va fer un seguit de gastos que no estaven previstos. Això, i hem aconseguit reencarrilar la situació en aquest sentit per poder ajustar el període de pago a on toca. També és veritat que, degut a la crisi del Covid-19, també pot ser que ara que havíem aconseguit solucionar algunes fluctuacions de tresoreria derivades de l'arribada, que han repercuteixen per culpa de la crisi del coronavirus.
Bé, de moment això no es dona, eh? Hem d'anar pagant amb absoluta normalitat. No sé si el pròxim mes ens afectarà alguna cosa, però de moment anem complint els passos rigorosament. Marc, vols fer alguna intervenció?
Sí, volia dir que precisament en la situació econòmica... Sí, deia que precisament per la situació econòmica en la que ens trobem valorem que es faci aquest esforç per liquidar els pagaments el més ràpid possible. És important que les empreses disposin de liquiditat i pagar les factures als proveïdors de l'Ajuntament en pocs dies. És una bona manera d'ajudar-los a tirar endavant. Per tant, ho veiem molt bé i agraïm l'esforç que s'està fent des d'intervenció.
Gràcies, doncs. Podríem passar, aquest és un punt que només és donar compte, no tenim que procedir cap votació, i passaríem al vuitè punt, que és donar compte de l'informe de morositat del primer trimestre del 2020. Lluïsa, interventora, sisplau.
Considerant la intervenció de l'Ajuntament, va emetre l'informe relatiu a la morositat del primer trimestre del 2020 en data 30 d'abril del 2020. I l'article 14.6 de l'Ordre de les Administracions Públiques 22.05.2012, la llei 15.2000 de la llei 3.2004, el que s'estableix són les mesures de lluita contra la morositat, la llei 25-2013 d'impuls de factura electrònica, la llei orgànica del 2012 de 27 d'abril d'estabilitat pressupostària i sanitat financera, les bases d'execució del pressupost de l'Ajuntament de Montblanc,
collons,
la llei de bases de règim local, l'ordre d'economia i gent del 40-41-2004, instrucció de comptabilitat, el real decret legislatiu del 2004 del 5 de març que s'ha creat el reforç de reguladores i agendes locals i el real decret 500-1990. Es dona compte específicament al ple de l'Ajuntament de Montblanc de l'informe d'intervenció i la tresoreria número 298-2020 de data 30 d'abril del 2020 relatiu a la morositat del primer trimestre del 2020 que consta i de les seves entitats dependents que consta annex en aquest acord.
Gràcies, Lluïsa. Per part dels grups hi ha intervencions? Juanma?
No.
Val, Marc?
No, crec.
Cesc? Val, doncs.
No, no
cal. Passaríem, doncs, passaríem al punt de les mocions. Passaríem al punt 9, que és moció que presenta el grup municipal de Junts per Montblanc sobre la modificació de la llei orgànica 2-2012 del 27 d'abril d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. Generalment sempre llegeixen les mocions els grups que les presenten. Per part del grup de Junts per Montblanc, qui vol llegir la moció? Si voleu literalment o si voleu resumida i que sí que hi té que haver allò dels acords presos, aquests sí que es tenen que llegir.
Sí, Raquel, no sé si tu mateixa la tens en mà i la vols llegir. Però si després fem torn d'intervencions, també ja intervindria després jo, si et va bé.
D'acord.
Vale.
La llei orgànica 2/2012 del 27 d'abril d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera té per objectiu garantir la sostenibilitat financera de totes les administracions públiques i les corporacions locals. En el seu article 12 estableix que la variació de la despesa computable de l'administració central, de les comunitats autònomes i de les corporacions locals no podrà superar la taxa de referència del creixement del producte interior brut del mitjà termini de l'economia espanyola. En el seu apartat 4 indica que quan s'aprovin canvis normatius que suposin augments permanents de la recaptació, el nivell de despesa computable resultant de l'aplicació de la regla en els anys en què s'obtinguin els augments de recaptació podrà augmentar en la quantitat equivalent. També preveu que quan s'aprovin canvis normatius que suposin disminucions de la recaptació, el nivell de despesa computable resultant de l'aplicació de la regla en els anys en els quals es produeixin les disminucions de recaptació haurà de disminuir-se en quantitat equivalent. A conseqüència de la propagació de la pandèmia provocada pel Covid-19 i la greu situació creada per aquesta, l'Estat espanyol va declarar l'estat d'alarma el dia 14 de març del 2020. L'estat d'alarma i la consegüent confinament per lluitar contra l'expansió del virus suposen la limitació dels moviments dels ciutadans, amb l'aplicació de mesures restrictives que afecten el normal funcionament de la vida de les persones i les institucions, com ara les suspensions i limitacions d'activitats laborals, tancament de botigues, d'articles considerats no essencials, els locals d'espectacles, d'instal·lacions culturals, artístiques, esportives i de lleure, reduccions considerables dels transports de carretera, ferroviaris, aèries i marítim, i cessament de tota classe d'activitat, limitació de visites mèdiques, afectacions al servei de transport públic o impossibilitat de dur a terme diversos tràmits administratius presencials. Les corporacions locals estan prenent mesures que lluiten contra la propagació de la pandèmia i redueixen, en la mesura del possible, les conseqüències per a la ciutadania. Mesures que els ajuntaments han pres i encara prenen en relació a l'activitat comercial, els impostos i taxes, les empreses que presten serveis i proveïdors, les famílies, les persones sostre, les xarxes de voluntariat, el teletreball i atenció ciutadana, la mobilitat i les policies locals. Aquest paquet de mesures ha incrementat enormement les necessitats de despesa requerida per part dels municipis i, per tant, es fa imprescindible a les corporacions locals facilitar-los que puguin augmentar la capacitat de despesa. D'acord amb això exposat, el grup municipal de Junts per Montblanc proposa en el ple de l'Ajuntament de Montblanc s'aprovin els següents acords. Primer, instar el Govern de l'Estat i els grups del Congrés de Diputats a aprovar una modificació de la Llei Orgànica 2/2012 del 27 d'abril d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, de manera que l'article 12 d'aquesta llei i, per tant, la regla de despesa no sigui d'aplicació per a les corporacions locals durant l'exercici 2020 i 2021. Segon, instar el Govern de l'Estat i els grups parlamentaris del Congrés dels Diputats aprovar una modificació de la mencionada llei per la qual aquelles corporacions locals que disposin d'una situació financera sanejada i disposin de romanents de tresoreria per les despeses generals positius els puguin aplicar lliurement i que aquesta aplicació no els afecti el càlcul de l'estabilitat pressupostària de les entitats. I tercer, informar aquests acords al Ministeri d'Hisenda i als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats i del Senat i de totes les entitats municipalistes.
Gràcies, Raquel. Passaríem, doncs, a la intervenció dels grups. Per part del Partit Socialista, Juanma.
Sí, bé. A veure, d'entrada, nosaltres estem a favor de la modificació de la regla de despesa per l'ús del superàvit municipal, tal com han demostrat el PSC. Abans d'aquesta crisi, en la que ja demanava negociar l'eliminació d'aquesta limitació i fer ús del superàvit als nostres ajuntaments, alhora que ja s'estava negociant entre el Ministeri d'Hisenda i la FEM, Federació de Municipis i Províncies. És necessari que els ajuntaments puguin mobilitzar la totalitat del superàvit que generin, però poder-lo destinar a polítiques socials i mesures econòmiques en benefici sempre dels veïns i veïnes del municipi. Cal avançar amb el govern de l'Estat i la FEM, que poder fer l'ús del nostre superàvit sense cap limitació seria ideal, flexibilitzant la regla de despesa i l'estabilitat pressupostària. A més, amb el retard que ha provocat la crisi del Covid en l'aplicació del calendari fiscal i de tributs, produirà un desequilibri pressupostari i, per tant, serà impossible per molts ajuntaments complir a la Llei Orgànica d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. Per això,
També volem defensar de disposar del superàvit econòmic i dels romanents de tresoreria per fer plans de xoc a curt termini per recuperar el creixement econòmic. Cal que siguem realistes i veure que el govern de l'Estat sí que s'ha posat a la feina. Fa uns dies, crec que dos dilluns, va fer la primera trobada entre el president Sánchez i el president de la FEMP, on es va concloure, segons declaracions del president Abel Caballero, en roda de premsa, que en aquest sentit, abans de demanar aquesta modificació de la regla de despesa legal via les Corts, cal esperar la concreció de la proposta que faci el Ministeri d'Hisenda i el de Política Territorial en el marc d'aquesta triple emergència que ho condiciona tot a dia d'avui. I per aquest motiu que no podem aprovar-la, aquesta moció en aquests punts esmentats. El govern de l'Estat ja ha aprovat la possibilitat d'utilitzar una part del superàvit. El dia 20 d'abril, el president de la FEM, Abel Caballero, va anunciar que les corporacions locals ja podien destinar una part del seu superàvit de l'exercici 2019, crec que era un 20% o una cosa així, no ho tinc clar, a financiar en ajudes econòmiques i totes les prestacions de serveis gestionats pel Servei Social d'Atenció Primària i Atenció a la Dependència. Així queda indicat per l'article 3 del Real Decreto Ley 8/2020, que autoritza la destinació del superàvit del 2019 només per a despeses en polítiques socials, per efecte del Covid-19, inclosos a la política de despesa de serveis socials i promoció social, complint-se en qualsevol cas, el requisits establerts en la disposició addicional sisena de la llei 2/2012. També estableix que per a aquesta finalitat les entitats locals en conjunt poden destinar el seu superàvit una quantitat total de 300 milions d'euros, tal com indica l'article 20 del Real Decret Llei 11/2020. D'aquesta forma, a l'aprovació del Real Decret Llei, el destí del superàvit serà amortitzar deute i alternativament únicament per aquesta mena de despesa social, entenent-se que es tracta de despeses urgents i extraordinàries. Així doncs, ja ens demostra la voluntat del govern de l'Estat de millorar les condicions dels ajuntaments, cosa que també busquem amb aquest grup municipal. Respecte a la, per acabar, pel que fa a la moció que ha presentat l'equip del grup de Junts, en primer lloc els agradaria calia fer-los un exercici de memòria i recordar-los que els antecessors del PDeCAT, la vella Convergència Unió, el 2012, va votar a favor d'aquesta llei juntament amb tota la dreta del Congrés dels Diputats, excepte el PNB. No és que la mesura no beneficia als ajuntaments ara, és que tampoc ho feia abans quan se va votar a favor. Tanmateix, estem d'acord amb les finalitats que busquen els acords de la moció, que és una moció més tècnica que altra cosa. No podem votar perquè no existeix la proposta dels ministeris d'Hisenda i Política Territorial encara. I no tenim que avançar-nos al funcionament propi de les administracions de l'Estat, en aquest sentit. Però segurament que s'abstindrem a la moció.
Gràcies, Juanma. Per part del grup de Junts per Blanc.
Sí, bé, nosaltres sobre la moció podem dir que el passat 30 d'abril, durant la Comissió d'Hisenda del Congrés dels Diputats, la ministra Maria Jesús Montero va posar sobre la taula la intenció de crear un fons comú per fer front a les contingències de la Covid-19. Creiem, i en això coincidim amb molts grups municipals i molts ajuntaments que ja ho han fet, aquesta moció, que ens hem de posicionar doncs, clarament contra aquest nou atac a l'autonomia municipal. Els estalvis i romanents de tresoreria que pugui haver no els hem de deixar perdre. Els ajuntaments que tenen la seva economia sanejada no s'han de veure castigats. Si l'Ajuntament de Montblanc es troba en situació de disposar d'aquests recursos, no podem permetre que l'esforç que fan les veïnes i els veïns de Montblanc pagant els seus impostos s'esfumin perquè des de Madrid vulguin posar mà a la caixa. Aquests recursos els necessitem aquí per poder fer front a la situació de la pandèmia que estem patint. Per ajudar les empreses, per ajudar el comerç, per ajudar el sector turístic, els professionals i les famílies. el posicionament que hem pogut veure amb aquesta comissió i que inquieta a molts alcaldes, i així ens ho hem transmès, és recaptar aquests superàvits per fer una bossa comuna, no creiem que sigui la millor manera d'ajudar els ajuntaments.
Marc, has acabat la intervenció? Entenc que has acabat la intervenció. Ja per part del grup de Montblanc, alguna intervenció? Bé, llavors tancaria jo dient que el nostre grup votarà a favor, que és molt discriminatori que en altres se'ns exigeixi una regla de despesa i un dèficit zero, i que vegem que, a més dels ajuntaments, també a les comunitats autònomes, en concret a la Generalitat de Catalunya, també se li faci aquesta exigència d'un 0,3, i en canvi ens diguin que el dèficit de l'Estat doncs potser pujarà un 7% aquest any. I clar, és que una cosa és predicar amb l'exemple i l'altra és acollar els ajuntaments i a la Generalitat i que l'Estat pugui permetre's els dèficits que vulgui. Ja veurem com li anirà l'Estat, eh? Vull dir, el Regne d'Espanya ja ha fet 13 cops suspensió de pagament art de la història. Que vagin cuidado de que no torni a entrar en aquesta situació de fallida econòmica, que no voldríem, però, clar, aquí que ens hagin estudiat tots perquè ells puguin gastar i puguin fer les mesures econòmiques és una mica preocupant. Nosaltres farem el vot a favor d'aquesta moció. Només sí que voldríem demanar una qüestió al grup de Junts per Montblanc. Ens agradaria que, igual com doncs, vau tindre la queixa fa un ple de que havíem presentat per urgència la moció aquesta de la Carta de Paisatge, que si pot, i nosaltres no demanarem ni que s'aplaci pel pròxim ple ni res, eh? Al contrari, ho votarem i satisfets de poder-ho votar. Però que si pot ser que les mocions es presentin a l'últim dia, abans de la comissió informativa, que fins i tot el sistema que tenim de que ens pugin les instàncies, arribem a la comissió informativa i no ho sabem. És un senzill prec, eh? Que si pot ser que ens ho feu arribar amb dos o tres dies d'antelació, que puguem nosaltres, si convé, transaccionar o dir, escolta, aquesta moció, què us sembla? En comptes de Junts per Montblanc la presentem Junts per Montblanc i Agrupament Catalanista o la presentem tots? Però bé, bueno, ja dic que per endavant la nostra postura serà un vot afirmatiu en aquesta proposta.
Sí, alcalde, si em permet.
Hi ha cap més intervó? Sí, sí.
Sí, no, dic que primer que res agrair el suport a la moció i si bé és cert, la convocatòria de la comissió informativa es va fer divendres, si no recordo malament, de l'altra setmana. La nostra moció va arribar dilluns. Bé, la comissió informativa els vam informar doncs, que havíem entrat aquesta moció. Sí que és veritat que no us havia arribat per la tramitació interna de la documentació de l'Ajuntament, però evidentment la nostra voluntat és d'intentar presentar doncs, mocions i altres propostes amb temps suficient per a que puguin arribar ben treballades i ben tractades, si és el cas, abans d'arribar al ple. Igual com vam dir que qualsevol proposta que vagi a banda del ple també estem oberts, evidentment, a comentar-la i a negociar-la. Gràcies.
D'acord. L'únic que no va ser divendres la comissió, que va ser dimecres.
Sí, sí, no, em referia que quan la comissió informativa es va convocar un divendres i nosaltres vam entrar la moció el dilluns següent. Simplement era aquest matís del calendari, però no sé més.
No passa res, ja ens ha dit. Podem passar a votació? Vots afirmatius? Vots afirmatius? Vots en contra? Abstencions? Juanma, que em sents? Abstencions? D'acord, doncs. Aprovat sí, per sí, 12 vots afirmatius i una abstenció. D'acord, d'acord. 12 vots afirmatius i una abstenció. Passaríem ja a l'últim punt, que és precs i preguntes. Començaríem, com sempre, per els grups de menor o major. Per part del Partit Socialista, teniu algun prec, alguna pregunta?
Sí, sí, tenim alguna pregunteta, més que res informativa, no? Perquè us doneu una mica d'informació. Una de les preguntes seria el tema aquest de, ara que estan passant pel camí de la Font de la Seva, totes les canonades i tot això, una vegada que s'acabi aquesta obra, que ja estigui finalitzada, els camins es tornaran a deixar restaurats com estaven al començament, en bones condicions, o no farà res? Me refereixo a l'ACA o a Aigües de Montblanc. Aquesta seria una pregunta. I després una altra pregunta seria, referint-me una mica al pàrquing d'autocaravanes, aquest que vam parlar, lo de la carta de paisatge, i vam comentar l'altre dia, aquest no ens situa molt bé la petició que n'hi ha d'un particular per ficar aquesta àrea de caravana. Exactament on seria?
D'acord, mira... l'obra aquesta del camí de la Font de la Ceba, el que és camí-camí, és una obra del Consell Comarcal, i que l'executa en l'ACA, però que depèn del Consell Comarcal. Ara s'ha acabat l'obra de traspassos de la claveguera, de la canonada d'aigua i de les hortes, perquè hi ha l'horta sobirana i l'horta del miracle. Ara han marxat perquè hi havia molta humitat i s'han compromès del Consell Comarcal, crec que doncs, de l'obligació que tenim entre el Consell Comarcal i l'Ajuntament de Montblanc, de que en 15 dies vindran i posaran una capa de totú. Vull dir... Cada cop que hem trucat al Consell Comarcal per una qüestió d'aquest camí, la resposta del Consell Comarcal ha sigut bona i l'entesa extraordinària. Hi ha una part de que quan comencem la baixada de la Font de la Ceba, el riu, que allà fa com un meandre, vendre tot el camí de baixada de la Font de la Ceba, i es va arrenglarar a la pena o a la cinglera i va fer desaparèixer no tan sols el camí, sinó també tota la conducció de l'horta sobirana. Aquests dies allà hi està treballant l'ACA, que està tornant al riu, no en aquest que s'ha escudat doncs, cap a la carretera diem de l'Espluga, l'està tornant en el curs normal. Això és una obra de l'ACA que ho està fent. La setmana passada havien estat treballant molt. Jo aquesta setmana, sincerament, no he anat i penso anar aquest divendres, però en principi va tot normal. I llavors, quan ells hagin restituït el camí, mirarem de restituir les canonades d'aigua i la baixera que portaven l'aigua a l'horta sobirana. Tenim una petició, tenim també propostes municipals, però a la segona pregunta, que és el pàrquing d'autocaravanes, la petició que tenim és de l'empresa Petroset, que és la gasolinera anant cap a l'Espluga, no la primera de bona àrea, sinó la que saltà tocant a la Vidriera. Eh? Llavors, els propietaris de l'empresa Petroset tenen, a més de la gasolinera i unes naus allà, tot una àrea que està sense donar-li cap destí, eh? Que és una àrea urbana, urbana-industrial, que contempla tots els requisits per poder-hi fer una autocaravana, un pàrquing d'autocaravanes. Jo crec que ho volen fer allà per també, com que tenen la gasolinera amb el supermercat, amb el restaurant, doncs aprofitar de que la gent vagin a comprar allà i anar a dinar. El cert és que això estava abans del coronavirus i ja a punt de començar les obres i de moment no ha començat. Ja en posarem contacte perquè tan aviat com pugui, a veure si ho tiren endavant, perquè aquesta seria una bona nova realitat per Montblanc. Eh? Em sembla que t'he contestat a les dues preguntes, no, Juanma?
Sí, sí, perfecto. Era situarme exactamente donde era, no tenía claro si era allí o era aquí en l'Esplana de Baix. Volia fer ja una altra pregunta per acabar, que era amb el tema relacionat del Covid. Ja han passat a la fase 1, que vaig comentar l'altre dia. El tema d'obrir biblioteques i demés, de tema turístic i tot això, farem algo o de moment quedarà tancat tot i a espera de què passa? I, bueno, i una mica d'informació de com està el tema del Covid amb el personal, amb la gent i tal, més que res dirigit al Santi.
Val, jo crec que a nivell de com tenim el Covid i com està sanitàriament, te pot contestar el Santi. I sobre els plaços d'obertura de diversos equipaments de l'Ajuntament de Montblanc, com poden ser biblioteques, museus, escoles i tot això, et pot contestar el Cesc Vinya o l'Oriol. Eh? Si voleu començar, Santi, per el tema de com està, doncs, l'incidència del Covid a Montblanc i a la comarca.
Bé, bona nit a tothom. En aquest moment, des del dia 17 d'abril, no tenim cap cas positiu a la comarca. El que estem fent és un seguiment a 7 persones que estan en una agenda de sospitosos. I fa una hora m'ha informat el CAP que a partir de demà començaran a fer les proves. Per la qual cosa, aquests 7 sospitosos que tenim ara, poder demà ja deixaran de ser sospitosos i tornaran a estar actius. No sé si respon a la pregunta, Juanma.
Sí, en principi sí que era algo d'informació que fa dies que no parlava amb tu d'això. I més que res, bueno, i amb això me confirmes ja que el CAP ja comença a... com van dir, a partir del dia.
Sí, sí. Demà ja comencen. Demà sí. Comencen a fer proves.
Vale, vale.
Ho han rebut avui, perfecte, a la tarda, i demà comencen. Mm-hmm. I aprofitar aquest perfecte canal per demanar als oïdors que ho estem fent bé, però que no baixin la guàrdia perquè el virus encara és viu, encara el tenim aquí, i és imprescindible que mantinguem les precaucions i que fem cas a les consignes que ens dona la Generalitat de Catalunya. Això encara no està passat. Ho tenim molt bé, però encara no està passat. Eh? Hem de mantenir l'alerta. Gràcies.
Vale, moltes gràcies, Santi.
I a nivell d'equipaments municipals i de gestió del personal de la casa, també estem treballant en diversos fronts per poder fer els plans de contingència per a la reobertura d'aquests equipaments. És a dir, estem treballant per mirar la fórmula que podem obrir cada equipament de la forma més segura tant pels treballadors com pels usuaris de l'equipament. Els primers que obriran, amb una sèrie de condicions i de restriccions, segurament seran biblioteca, que estem treballant-hi, possiblement també alguns dels museus, tots no, perquè alguns aprofitem i farem obres. També estem pendents del tema de llars d'infants, a veure quan s'autoritza la reobertura, però encara no està autoritzada, i també la servei d'atenció al ciutadà, l'Ajuntament, a l'OAC, poder entregar documentació mínimament, poder refer aquest servei. Per això estem treballant amb aquests protocols, juntament amb els sindicats, tot parlant amb ells, per tal d'aconseguir crear aquest espai segurs i poder... Hi ha àmbits que seran més complicats. A l'àmbit del turisme, per exemple, l'atenció pública al turista està encara setmanes a reactivar-se. És una cosa que pot tardar una mica més. O, per exemple, l'escola de música. L'escola de música presencialment pot tardar... Probablement fins al setembre no reactivi. Estem pendents, a través del que surt el BOE, anem activant els àmbits on podem activar, però sempre, primer de tot, prioritzant el que és la seguretat tant dels treballadors com d'aquelles persones que facin ús del servei.
D'acord, moltes gràcies.
Oriol.
Puc parlar del tema abans de les autocaravanes o del tema turístic, però suposo que ja et dones per resposta el tema de les autocaravanes i tot plegat. Vull dir que ho deixem aquí.
No, però sobre tot l'àmbit esportiu i així, vols dir com ho tenim per si podrem anar obrint o què?
Bueno, de fet, fem cas als decrets i el que publica el BOE. Aquesta setmana va començar a obrir el tennis, que és l'única instal·lació esportiva descoberta que podia obrir, perquè només és un jugador per banda i tot plegat. I a poc a poc doncs, anirem seguint les condicions que ens posen i també treballant amb la Judit i la Carme també amb el tema dels casals d'estiu i de com podem avançar, però la incertesa és gran. Tot i que avancem i treballem per tenir-ho tot a punt, tan bon punt ens diguin que la cosa pot tirar endavant, tenir tot més que preparat i adaptar-nos a aquesta nova realitat.
D'acord. Per part de la Carme o la Judit, sobre els aspectes culturals o els aspectes de comerç i així, ens voleu comentar quelcom?
Bon vespre a tothom. Tom, sí, només afegir que en relació als museus, com bé deia el Cesc, encara no hi ha una data d'obertura concreta, estem a l'espera del que ens va marcar en el departament i pel que fa a la biblioteca, sí que estem treballant tot un protocol per poder, a partir del 25 de maig, obrir únicament el servei de préstec de llibres. Es farà amb tota una sèrie de mesures de seguretat i d'higiene que ja les donarem a conèixer, les penjarem a la pàgina web i en farem difusió. I el que encara està per concretar sí que és l'obertura definitiva de la biblioteca que ens emplacem ja de cara al mes de juny.
Gràcies.
Bueno, pel que fa a les escoles i el que refereix tot el Departament d'Educació, és una mica tot el mateix, hi ha molta incertesa. Semblava que en principi hi hauria uns protocols per fer una mena d'acollida amb els infants, una mica d'acollida emocional, però no està gens clar. Hem assistit a diverses reunions i probablement ho passaran tot cap al setembre. Hi ha molta més incertesa encara amb educació especial i amb les llars d'infants per la dificultat que suposa doncs, aquestes especialitats i res, amb atents a que tot el que vagi dient el Departament d'Educació i el que es vagi publicant en el BOE també en aquest cas. Pel que fa als comerços, doncs, el petit comerç de Montblanc ha anat reobrint a poc a poc, cadascú amb les seves mesures pertinents i comentar que aquest Ajuntament avui, a més, hem aprovat amb Junta de Govern el facilitar als bars una ampliació de la terrassa. Això no vol dir que es puguin fer en tots ni en la mateixa mesura, perquè hi ha bars que per la situació doncs, és molt complicat i a més s'ha de complir la normativa. De tota manera, això no implica que puguin tenir més taules, és tot el contrari. Les taules que ja tenien autoritzades es podran repartir en el doble d'espai. I sempre, a més, complint estrictament tota la normativa que hi ha publicada sobre el distanciament social i tot el tema de la Covid-19. No sé si voleu fer alguna pregunta així més específica.
Sí, Carme,
sobre els bars i els restaurants que comentaves, a més ja que al llarg d'aquests dies ja algun s'ha començat a obrir, ja teniu previsió de que al llarg d'aquests dies se n'obrin més?
Sí, sí, sí. Jo he anat parlant particularment amb tots els que m'he pogut posar en contacte, amb alguns encara no hi ha hagut manera, però amb la majoria. És una situació complicada perquè aquí cadascú pot fer, evidentment, el que més li convingui. Cadascú té una situació diferent. Hi ha bars que tenen un negoci, n'hi ha que en tenen dos, n'hi ha que tenen pocs treballadors, n'hi ha que en tenen molts. Evidentment, també han de mirar tot el que comporta, tant a nivell sanitari com a nivell econòmic, doncs arriscar-se, si han fet un ERTO, per exemple, tornar a obrir un negoci. Per tant, sembla ser que a partir del 25 de maig i cap a final de maig, primer de juny, jo penso que pràcticament aniran obrint la seva totalitat.
D'acord. Hi ha cap més pregunta? Jo entenc, Juanma, que ja has acabat les teves preguntes. És així?
Sí.
Per part del grup de Junts per Montblanc, que teniu preguntes a fer?
Sí. Referent amb l'acampada jove i el Festival de Ciències, hi ha algun tipus de novetat que es doni a conèixer actualment?
Oriol.
Sí, sí. Estem parlant amb ells i, evidentment, atents a la situació. Sabem que l'acampada jove penja ja més que d'un fil, però per temes legals d'assegurances i tot plegat tampoc no poden suspendre-ho immediatament encara, però sí que és veritat que l'acampada jove està molt a la corda fluixa. Pel que fa a l'essència, si seguim treballant, perquè les mesures sanitàries diuen que a finals de juny es poden fer esdeveniments amb més de 400 persones, però tot i així també serà complicat. Tot i que sigui finals d'agost, veurem com evoluciona tot plegat i farem o deixarem de fer en relació amb el que es diguin.
D'acord, gràcies.
Alguna més pregunta, sisplau?
Jo, ja que estic, no n'hi ha ninguna més, jo li faré una a la Judit. Judit,
el Lluís crec que tenia el micro tancat.
Sí.
Lluís, micro.
Ara sí?
Sí.
Ara suposo que sí. Divendres, sí?
Sí, sí, endavant.
Ara sí. Vale. Divendres passat deia que el pla de la Diputació va aprovar el PAM municipal. Hi ha una previsió que hi ha una previsió que indica que l'Ajuntament de Montblanc se li atorgaran pel quatrienni 2020-2023 678.533.087 €. El pressupost de l'Ajuntament es preveu un ingrés de 65.000 euros en concepte de subvenció del PAM per finançar despesa corrent. Les bases del PAM diuen que es pot destinar un màxim d'un 50% dels recursos a despesa corrent i el 50% a inversions. Tenint en compte que els percentatges que se sol·liciten en aquest primer any s'hauran de mantenir durant tot el quatrienni, al moment de la sol·licitud pel 2020 s'indica que aquests 65.000 euros es destinaran a despesa corrent. Es comprometran un total de 260.000 euros a concepte per aquest pla, deixant més de 418.000 euros per fer inversions. Si no anem errats, i així interpretem bé les bases, es mantindrà aquesta xifra de 65.000 euros de despesa corrent o hi haurà variacions en aquesta situació de la pandèmia del Covid-19? S'ha determinat, per tant, quina és la sol·licitud que es farà al PAM per aquest 2020 i quin projecte quatrienal es presentarà? Quines inversions es preveuen per finançar aquest PAM?
Ja contesto jo, Pep.
D'acord.
Com sabràs, Lluís, la previsió que hi ha un pressupost és una previsió, i quan se van parlar del pressupost No havia sortit encara el PAM, no estava encara publicat.
Sí, sí,
i també és veritat que la previsió que vam fer el pressupost, vista l'evolució de com ha anat l'any, ningú es podria pensar en cap moment que hi hauria una crisi d'aquestes magnituds i que podria haver-hi modificacions d'aquestes magnituds donada a un tancament, a una falta de recaptació i a una falta de... i a uns canvis estructurals que ningú es plantejava. Per tant, aquest motiu, tot el que té relatiu al PAM encara no s'ha presentat, és un blanc que seguissin treballant, i també vinculat al moment que es presenti la solució del PAM, també s'haurà de presentar, evidentment, una modificació de pressupost per quadrar el que havia previst el pressupost inicial amb el que presentem finalment. Per tant, l'import que si inicialment es preveia una aportació de despesa corrent, això es pot modificar. Hem de veure quin nivell d'ingressos com queda després de passar aquestes setmanes. La intervenció està treballant i per poder quadrar aquesta... per poder descobrir exactament com anirà l'ingressos d'aquest 2020 i llavors serà com presentarem la solució del PAM i plantegem els projectes que hi puguin entrar. Però de moment encara estem treballant la solució, per tant, el que és la previsió del pressupost no n'hi podem fer cas en aquest sentit. Podem modificar-la per decidir veure cap on enviem els diners d'una forma o una altra.
Gràcies, Cesc. Vols repreguntar?
Gràcies, Cesc. Una altra pregunta. Sí, tinc una altra pregunta, Pep. Perdona.
D'acord.
Ara també pel Cesc. Es preveu si s'aplicarà algun tipus de moratòria pel que fa a la recaptació d'impostos i taxes municipals i concretament es modificarà el període de pagament en voluntari de les mateixes?
Sí, evidentment s'haurà de modificar. Estem treballant en publicar, això en 15 dies podeu publicar, abans que s'acabi l'estat d'alarma, s'haurà de treballar amb un nou calendari del contribuent i ajuntaments que ho estan fent, els també ho hem de fer, en una nova planificació de despeses i de recaptació a nivell de contribuents. Evidentment, si hi ha uns passos previstos i tots aquests s'han mogut any avall, s'haurà de refer un calendari nou excepcional per quadrar que el contribuent no recapsi, no rebi diversos impostos del mateix mes perquè s'han hagut d'escurçar els terminis, sinó que podeu quadrar en el temps i que sigui tot més o menys lògic per al nostre ciutadà. Per tant, això, amb intervenció estem treballant. Hi ha alguns ajuntaments aquesta setmana, ja, per exemple, avui m'han passat el model de Montroig, que l'ha publicat avui mateix, i estem treballant en línia de poder tenir un nou calendari al contribuent en qüestió d'uns 15 dies.
Gràcies, Cesc.
Molt bé, d'acord.
Tens alguna pregunta més o alguna repregunta? Lluís?
Sí, jo volia fer...
Val, tira endavant, va. Juanma.
No, ja estic.
Volia fer-li una pregunteta a la Judit, perquè ningú li diu res, està una mica calladeta avui. Com tenim tot el tema de subvencions de les entitats i tot això? Ho tenim ja tot en marxa, tot controlat, o com tenim això? Han cobrat totes les subvencions anual, no la especial?
No, Juanma, no. Ningú ha cobrat de moment, excepte aquelles entitats que ens han sol·licitat alguna bestreta, que això sí que ho hem resolt i els hi hem concedit. El tema de les bases de les subvencions, el termini continua estant aturat. Fins que no s'aixequi l'estat d'alarma, els terminis estan en suspensió i no podem treure la convocatòria de les bases de les subvencions culturals i educatives i esportives. I pel que fa a les subvencions nominatives, tenen per període per justificar fins a final d'any. Per tant, no hem pogut fer cap pagament. Ja et dic que no sé que hagi estat alguna bestreta que ens hagi demanat alguna entitat.
Val, qualsevol entitat te pot demanar una bestreta si té una necessitat, no? Això pot
sí.
fer qualsevol.
Sí,
no?
Sí. Sí. Només cal que entri en una instància i nosaltres ho estudiem, ho passem per Junta de Govern i ho resolem.
Perfecte.
Gràcies.
Moltes gràcies.
D'acord, hi ha més preguntes o precs?
Sí, una pregunta, si us plau. Bueno, una ja l'ha fet ara el mateix el company, el Juanma, era sobre la convocatòria de les subvencions, i una altra era sobre el tema del concurs de les experiències vitals durant el confinament, si s'havien presentat ja algunes iniciatives o no, a veure com estava, més o menys. Gràcies.
Val. Qui pot respondre això?
Responc jo en nom també de la Carme i de l'Oriol, perquè és un projecte que compartim les tres regidories. Sí, estem rebent treballs. La setmana passada havíem rebut 8 treballs que s'havien presentat entre dibuixos, vídeos i tot el que contempla el concurs. I donat que el d'estat d'alarma s'ha anat prorrogant, hem allargat el termini. I mira, ja que em fas aquesta pregunta, Raquel, doncs aprofito avui que tenim opció per animar a tots els participants a que ens facin arribar les experiències i que puguem fer una bona exposició quan tot això hagi acabat.
Perfecte, gràcies.
Gràcies, Judit. Hi ha cap més pregunta?
Sí, per acabar la ronda del nostre grup i nosaltres ja acabarem. Jo volia preguntar sobre que dimarts de la setmana passada vam presentar una proposta de bases de subvencions per regular com podia ser l'atorgament de 400 euros dels comerços que han hagut de tancar aquestes setmanes i un altre ajut de 283 euros destinat a professionals autònoms que han vist molt reduïts els seus ingressos tot i poder treballar a casa. La Diputació ha aprovat una modificació de pressupost i obrirà ajuts destinats als ajuntaments per poder finançar actuacions com aquestes i, a banda dels altres ajuts que puguin venir d'altres administracions, estem convençuts que tot el que puguem fer arribar als sectors econòmics de Montblanc serà benvingut. Creiem que la situació que estem vivint impedirà fer algunes activitats, com estem comprovant aquests dies, o com haurem de canviar els enfocs, i també creiem que s'hauran de canviar segurament algunes prioritats. La pregunta és simplement si heu pogut veure la proposta, si l'heu pogut valorar, si creieu que en podem parlar o és un tema que no es podrà tirar endavant. Simplement és per fer una primera valoració. Entenem que fa una setmana i poc que us la vam presentar, però si heu pogut fer una ullada i tenir la primera impressió no heu tingut, diguem-ho així.
Bé, Marc, jo dono la paraula a la Carme Pallàs, perquè no tan sols te podrà explicar de quines previsions o com veiem això, sinó de tot un munt de coses que estem fent de cara al comerç local i de cara als petits, als autònoms. Carme, tens la paraula, sisplau.
Sí, gràcies. Bé, de fet, tinc aquí al davant pràcticament la resposta que tenim preparada per fer-vos a la instància. Potser aquesta fins i tot és una mica més extensa, però us la aniré comentant. A inicis del mes de març, quan l'APS Montblanc ens informava de la crisi sanitària que afectaria tot el país, la Regidoria de Sanitat i tot aquest equip de govern ens vam centrar en poder pal·liar els efectes de la Covid-19 entre els nostres convilatans. De manera gairebé paral·lela, quan es decretava l'estat d'alarma i es prenien mesures de confinament severes per fer front a aquesta crisi sanitària, vam prendre consciència de les repercussions econòmiques que produiria. Primerament, en els col·lectius més vulnerables, no ho oblidem, però immediatament els autònoms, els comerciants, a les petites empreses i fins i tot a les grans empreses del municipi, que són el motor econòmic de la vila. És per aquest motiu que vam prendre les primeres mesures a adoptar, mesures que, de fet, us hem anat explicant a les diferents comissions que hem realitzat. Enfoquem aquesta crisi amb una mirada global, treballant des de la vessant econòmica, comercial, social, sanitària, turística i empresarial, perquè tot això és el que representa la nostra vila. D'entrada, tota proposta és benvinguda i així ho vam rebre quan dijous ens va arribar a la instància que vàreu enregistrar l'Ajuntament. També és cert que en totes les reunions o comissions us hem donat totes les explicacions de les accions que hem anat desenvolupant, crec extensament, i hem respost totes les preguntes o dubtes que ens heu traslladat. Però en aquestes reunions, cap aportació, ni un suggeriment, ni una recomanació. Ens dol només una mica perquè hem estat propers, hem estat comunicatius amb vosaltres i oberts a tot traspàs d'informació, com pensem que ha de ser. I la vostra resposta és una instància a l'Ajuntament. Bé, de fet, teniu tot el dret, només faltaria. Però d'això en feu publicitat a les xarxes i el que ha provocat és un desconcert amb trucades contínues a l'Ajuntament pel que refereix a la vostra proposta per part de comerciants i autònoms de la vila. Així doncs, vam llegir i vam estudiar la vostra proposta, evidentment, i vam quedar una mica estupefactes, també us ho he de dir, una mica sorpresos, també us ho he de dir, perquè ja fa un mes vam sentir que Valls presentaven una sèrie de mesures per fer front a la crisi sanitària, concretament encaminades al comerç, com a moltes d'altres poblacions de tot el país. Des de la meva regidoria i amb els tècnics i regidories corresponents vam estudiar aquestes mesures. I la sorpresa és veure que ens presenteu unes mesures que, de fet, són un calc de les que ha presentat l'Ajuntament de Valls. Heu afegit, és cert, un punt dels autònoms, però és un calc de les de Valls. Aquí podeu veure aquest document. De fet, és un copy-paste pràcticament calcat. I em sap especialment greu per dos motius. Un, perquè bé, no sabem fins a quin punt heu treballat tant aquestes mesures, perquè fer un copiar i enganxar, doncs molt poc treball hi ha al darrere. Però sobretot perquè us hem informat sempre de totes les mesures que hem acordat com a equip de govern i perquè treballem en un model que és molt més global. Montblanc és un model que en molts aspectes és envejat, però que res té a veure amb Valls, ni comercialment, ni industrialment, ni socialment. Montblanc té la seva idiosincràsia i els acords que hem de prendre han de ser sempre reals, realitzables, valorant totes les circumstàncies i, sobretot, tenint en compte tots i cadascun dels col·lectius. Hem de ser responsables, també, i fer front a tot el que estigui a les nostres mans, realistes, també. És per això que us presentem breument tot i que teniu tot el projecte a la vostra disposició, el tinc aquí, quan vosaltres vulgueu, el podeu demanar, un projecte que hem treballat coordinadament amb els tècnics de Llei de Barris i de Comerç per poder anar desplegant una quinzena de propostes per la dinamització comercial. La primera setmana de juny començarà una prova pilot de repartiment de compres de domicili mitjançant un vehicle elèctric que s'ha projectat conjuntament amb la Unió de Botiguers, però que estarà oberta a tots els comerços associats i no associats. D'entre aquesta quinzena de propostes, que ara no us detallaré exactament, hi ha una campanya molt potent, amb molts elements visuals i molta presència al carrer, mitjans de comunicació i xarxes socials que ajudarà a reforçar la necessitat de compra al comerç local. Es treballen els documents per tal d'accedir a la subvenció de la Generalitat per la dinamització de locals comercials en desús, per tal de plantejar una campanya i una borsa telemàtica per a aquests locals. En desplegar una bateria d'accions de format més petit que permetran donar a conèixer productes d'uns comerços a partir d'altres i accions de tot tipus més lúdic i educatiu, conjuntament amb els centres escolars. Accions de format audiovisual per posar en valor la tasca duta a terme pel sector i la importància de seguir apostant pel concepte de proximitat i construcció de comunitat. Renovació de la guia comercial i cerca d'un marketplace que ja estigui en funcionament per posar-lo al servei del sector. Treballar amb les entitats, associacions i altres ens per transmetre la importància de dur a terme les despeses al teixit local de què en formen part. Tot plegat, cadascuna d'aquestes accions s'han treballat, es treballen i es treballaran en coordinació amb la Unió de Botiguers i Comerciants de Montblanc, com a principal col·lectiu organitzat i representatiu del sector, però sense donar l'esquena als professionals no associats, ja que com a administració local ens devem a tots els establiments. Defensem aquest projecte com a suport no puntual d'un ajut, sinó espaiat en el temps per afavorir a tot el teixit comercial de la nostra vila. En aquest pla fa setmanes que s'hi treballa i per aquest motiu ja en el seu moment, quan vam estudiar les propostes de Valls, que són les que ens presenteu, les vam desestimar perquè enteníem que la subvenció econòmica puntual és una ajuda en un determinat moment, però no soluciona el problema de fons. Tot i així, m'ha estès a explicar-vos tot el que vulgueu. Faltaria més, Conèixer totes les mesures en les que estem treballant. M'ha estesa per explicar-vos, com sempre hem fet, en totes les comissions informatives, tot allò que necessiteu saber. I tant de bo puguem combatre conjuntament i us sumeu a aquest projecte que, com molts altres, anirem realitzant per ajudar a combatre aquesta crisi sanitària, econòmica i social. Perquè vull entendre que el que tots volem és el millor per tots els montblanquins i les montblanquines. Aquesta seria una mica la resposta a la vostra instància, potser aquesta és una mica més extensa, però espero que hagi estat clara i entenedora. Si més no, m'agradaria, i ja no personalitzo, sinó penso que ens agradaria a tot l'equip de govern, que serveixi perquè us sumeu tots aquests esforços, els esforços que estan fent tots aquests tècnics per treballar en aquest model i tots els esforços que estem fent aquest equip de govern per treballar, i que ens ajudeu i ens recolzeu en totes aquestes iniciatives que durem a terme properament. Moltes gràcies.
Gràcies, Carme, per l'explicació. Ja que pregunta o repregunta que es vulgui fer...
Sí, sí, és clar. Gràcies. Gràcies per l'explicació. És cert que nosaltres hem agafat com a model les bases de Valls, simplement perquè hem estat buscant una mica facilitar les coses. Hem volgut presentar unes bases. No només són les bases de Valls, hi ha altres ajuts, com poden ser de l'Ajuntament de Barcelona, propostes que han fet els nostres grups a altres ajuntaments, però hem vist que d'alguna manera aquelles bases ja havien redactades perquè pensàvem que ja donava una concreció de com creiem que podríem aportar alguna cosa per facilitar. Nosaltres crec que estem fent, i aquest ple d'avui n'és una bona mostra, donem suport a la gestió, hem votat a favor tots els punts que s'han plantejat amb aquest ple, i evidentment quan hi ha qüestions sobre ajudar i tirar endavant per fer front a aquesta pandèmia des del punt de vista sanitari, des del punt de vista d'impuls de l'economia, del comerç, del turisme, evidentment que hi som. I nosaltres no hem fet res diferent del que fan altres grups municipals d'altres ajuntaments. Fer una proposta, fer-ho públic, perquè també tenim dret a fer públiques les nostres propostes, perquè la nostra tasca d'oposició també és proposar i la nostra tasca també creiem que és important que la ciutadania la conegui. Hem fet aquestes propostes de forma oficial, és a dir, entrant-les pel conducte que toca en un ajuntament, que és un registre d'entrada. Després d'unes explicacions que ens van pensar doncs, que això era una proposta que també podria ajudar. Voldrem, evidentment, rebre aquesta documentació a la que feies referència, Carme, perquè és molt interessant. I si també podem ajudar doncs, aportant alguna cosa més, ho farem. I crec que és això. És la nostra feina fer propostes, és el que vam fer arribar, com deia, pel canal que toca. A la comissió informativa vam comentar que l'havíem enviat, l'havíeu rebut, doncs, simplement ara tornàvem a treure el tema. I nosaltres farem propostes, les farem públiques perquè la gent també ens pregunta què proposem, què pensem, ho fem públic, només faltaria. I continuem amb aquesta disposició a continuar treballant, a continuar ajudant allò que puguem. Estem preparant noves propostes també, vinculades amb això que comentava el Lluís fa un moment, del calendari dels contribuents, per veure com podem ajudar amb aquelles famílies que potser necessitaran un cop de mà per fer front als impostos municipals, perquè hi ha gent que està passant molt, molt malament i tenim la sort que els serveis socials estan fent una tasca important per ajudar amb aquestes famílies, però segurament hi ha un terme mig d'algú que necessitaria una petita empenta, un cop de mà. I això també és un tema que volem incidir, volem fer també la nostra aportació en aquest sentit, com estan fent altres ajuntaments, com altres grups d'uns partits i dels altres a l'oposició també estan presentant, i nosaltres farem això, la feina que ens toca. També vull aprofitar per donar les gràcies de totes les explicacions que se'ns han anat donant, evidentment, a les comissions informatives, al Santi, que ens ha anat informant puntualment també de l'evolució sanitària de la Covid-19, i reitero, finalment, ja per acabar i per no allargar-me més, que estem a disposició. Si ens feu arribar aquesta proposta, mirarem de fer les nostres aportacions. No tenim les eines tècniques, no tenim una estructura al nostre costat. Nosaltres ens ho maneguem com podem amb l'ajuda de companys d'altres municipals, del que està treballant en algun ajuntament. No tenim tècnics, però no, ho fem amb la millor de les intencions. I simplement era manifestar aquest punt i agrair de nou les explicacions. Gràcies.
D'acord, moltes gràcies, Marc. Sí, ja he dit que teniu a disposició vostra, us faré arribar, si us sembla bé, amb la resposta a la instància doncs, d'aquesta informació i, evidentment, ja us ho he dit i us ho diem, doncs m'ha estesa que vulgueu, si fins i tot rebeu la proposta i voleu més informació, doncs oberts a fer-vos les explicacions que calgui, faltaria més. Moltes gràcies.
Bé, gràcies. Jo només voldria dir una mica com m'hi he referit abans, de que si pot ser que no es presentin les mocions el dilluns o el dimarts, quan el dimecres hi ha comissió informativa. Això que si vull fer és una gran... Jo voldria fer un agraïment a tots els regidors i regidores de l'equip de govern de l'Ajuntament de Montblanc, perquè tinc que manifestar i vull posar en relleu que en aquests temps difícils del Covid-19, de totes les àrees, des de comerç amb la Carme Pallàs, des de cultura amb la Judit, del tema de sanitat i de la brigada municipal amb el Santi, des de l'àrea d'esports amb l'Oriol, des de el Cisco Benet, vull dir que estan treballant molt, molt i moltíssim, informant i estan present dia a dia, cada dia aquí a l'Ajuntament de Montblanc. I bé, poden haver propostes, pot haver el que es vulgui, però el que a l'últim crec que compta és el treball que es desenvolupa. I crec que en aquest moment de dificultats a l'Ajuntament de Montblanc hem donat l'exemple d'estar al peu del canyó, d'estar en totes les àrees, de comunicar-nos absolutament telemàticament o per telèfon amb totes les problemàtiques que tenim. I no en dubteu, eh? I sobretot per el que s'ha anat manifestant aquí. Ara ens trobarem amb una qüestió que serà, després de l'emergència sanitària hi haurà una emergència social. I junt amb Càritas, junt amb totes les entitats, junt amb tot el teixit associatiu de Montblanc, aquest Ajuntament farà tot el que estigui al seu abast perquè ningú quedi fora, ningú baixi del tren i que en aquesta situació d'emergència social farem i posarem el pressupost de l'Ajuntament a disposició de tot el que és social per tirar endavant i que aconseguim que tinguem una societat el més justa, igualitària i solidària que sigui possible. D'acord, si no hi ha cap més pregunta, podem donar aquest ple per acabat. No. Sí. Secretari, sisplau.
Bé, bona nit. És cert, però hi ha una cosa que, si recordeu, a la comissió informativa de la setmana passada, el regidor Gerard va fer una pregunta i l'alcalde va respondre en el ple d'aquesta setmana, que era referent a la rasa de Sant Miquel. El que consta l'acte de la comissió informativa cal donar aquesta formalitat i, per tant, respondre una mica, encara que sigui greu, a la pregunta que va fer el Gerard Ferrer. Jo he estat mirant la normativa, bàsicament és el decret legislatiu 3 de 4 de novembre, el qual s'aprova el text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya. A la lectura d'aquesta norma i normativa concordant he vist tres o quatre conclusions. La primera és un principi general o norma general que ve establert en l'article 83 d'aquesta llei, la qual diu que l'agència, en aquest cas l'Agència Catalana de l'Aigua, ha de ser informada prèviament a la realització de qualsevol actuació que afecti el domini públic hidràulic que, en exercici de les seves competències, duguin a terme les diverses competències. Això és com la norma general. Hi ha tipus de documents per a fer les actuacions, és a dir, el domini públic hidràulic o a la zona de la piscina. El primer procediment fa referència a actuacions menors de manteniment, conservació de domini públic hidràulic i zona de policia de Lleres. En aquest cas, és la presentació d'una declaració responsable. La declaració responsable s'ha de presentar en un termini, en un període mínim de 15 dies abans de fer l'actuació. Cal adjuntar un croquis de la planta i una memòria descriptiva de l'activitat. El tipus d'actuacions que es permet amb aquesta declaració responsable és la retirada d'arbres morts, el manteniment d'estacions d'aforaments, plantacions d'espècies vegetals autòctones, retirada d'arrossegaments a la llera, poda, neteja de vegetació sota línies, actuacions d'ens locals en parcs urbans i periurbans i retirada d'espècies vegetals. D'altra manera, d'altra banda, hi ha una sèrie d'actuacions, activitats, que requereixen autorització administrativa prèvia. Aquestes són, entre d'altres, construccions en zona de policia, desguassos d'aigües pluvials de la llera, dragats, endegaments, defenses, cobriments, soterraments de rius, rieres i torrents, extensions d'àrids, guals inundables, modificacions de relleu, neteja i manteniment de lleres, ponts, passarel·les i obres de drenatge, etc. Hi ha unes quantes més. I després una clàusula residual o norma excepcional, que seria que per aquells ens locals que les actuacions no estiguin en les previsions de l'ACA, que són totes les que he llegit i algunes més, doncs es pot fer un conveni amb l'ACA per realitzar aquestes actuacions que substitueix a la declaració responsable o a l'autorització prèvia. Més que res perquè ho he estat mirant i aleshores, a veure, és la meva interpretació, que evidentment la submeto a una altra de major expertesa.
Gràcies, Marià, per la
comentari. La bateria del meu ordinador. No sé si vols respondre alguna cosa sobre aquesta qüestió, però ja ho poses per fer neteja.
Sí. Bé, em vaig documentar i sí, és cert que hi ha d'haver un projecte ferm al darrere per poder anticipar amb una autorització de l'ACA. Com bé dit, hem d'esperar l'autorització de l'ACA per poder procedir a fer la neteja. Crec personalment que la neteja l'haurien de fer ells, però ja es veurà com s'acabarà i si ho tindrà que fer l'Ajuntament o no.
D'acord. D'acord, si no hi ha cap més punt, procedim doncs a donar per acabat el ple. Moltes gràcies. Només recordar que és l'activitat de Sant Macià, quedat per motius del coronavirus, perquè el Judit ja ha informat que s'ha suspès les activitats. Només hi haurà que a les 11 aquí hi ha ofici, la bandera de l'Ajuntament mirar l'ofici, que de l'Ajuntament puguem assistir-hi i que pujar directament també a Santa Maria. A Santa Maria ja ens assignaran per part de la parròquia cada lloc i en el lloc de cada un hi tindrem la medalla, més la medalla de l'Ajuntament pels que puguin assistir a l'ofici de Sant Maria. I després ho pagarem i direm que no hi haurà celebració. Només hi haurà una mica d'ataque a la plaça per fer-nos pensar en el que seria el seguici. I que em sembla també, si no hi informe tu, Judit, de que de forma distanciada al matí hi hauria algun toc de gralles pels carrers de Montblanc.
Sí, Pep, disculpa, la tronada és en un lloc que no ha de ser accessible pel públic. I estarà ballada. O sigui, la majoria dels actes que hem preparat seran amb seguiment de xarxes per continuar complint amb les mesures de confinament i de seguretat. Bàsicament el que hem pretès és que, donat que les festes de Sant Maties estan suspeses, doncs posar-hi una mica de toc d'alegria i de vida amb el que hem pogut. I el que tu deies és l'ofici, ens trobarem a l'ofici per Sant Maties a les 11, després sí que hi haurà una tronada i a la tarda hi haurà un live del grup de versions Leitmotiv i l'endemà hi haurà la trobada de confinada també dels Amics dels Gegants. Res més, només que doncs, dintre del que cap desitjar unes bones festes de Sant Maties a tothom.
Gràcies. Donem, doncs, per tancat aquest ple del mes de maig. Moltes gràcies. Bona nit a tots.
Bona nit. Gràcies.
Bona nit.
Bona nit. Salut.
Bona nit.
Estàs escoltant Ràdio Montblanc. Ràdio Montblanc. Ràdio Montblanc.